Veus de casa. L'entrevista.
I les festes patronals de 2022 ja tenen mantenidora. Es tracta de la periodista benicarlanda Amanda Mars Checa, que serà l'encarregada de pronunciar el pregó inaugural de les festes la nit del 19 d'agost. Amanda Mars ha estat treballant a l'Europa Press, a la Gaceta de los Negocios, i el 2006 es va incorporar al diari El País, a Madrid, però des de 2015 ha sigut corresponsal a Nova York i després el 2017 es va traslladar a Washington, on ha cobert les últimes presidències a Estats Units. Parlem precisament amb la mantenidora d'aquestes festes de 2022. Amanda Mars, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Primer de tot, felicitar-te per aquest càrrec, per ser la mantenidora d'aquestes festes i preguntar-te com has rebre inicialment aquesta notícia.
Doncs amb molta sorpresa i amb molta emoció. La veritat és que no ho esperava en absolut i ostres, és un gran honor, la veritat.
És el que comentàvem, has crescut a Benicarló, però has tingut l'oportunitat de viure durant molts anys a Estats Units, on has cobert les presidències de diferents administracions. Com es viu, com es recorda Benicarló des de la distància, des de Madrid, però també des de Washington i des de Nova York?
Doncs bueno, d'una manera bastant emocionant, sobretot perquè m'ho preguntes després d'una pandèmia i va ser una època molt dura. Saps que les fronteres van tancar i vaig estar molt de temps sense poder ni plantejar-me, no? Tornar a Benicarló. I bueno, tots tenim experiències personals de lo dur que va ser això i per a mi, sens dubte, va ser lo més dur en diferència, no?
I a més has tingut l'oportunitat al llarg de la teua carrera d'entrevistar a grans personalitats com són Madeleine Albright o Ben Bernanke, també a diversos premis Nobel com són d'economia, com són Joseph Stiglitz, George Akerlof o Kenneth Arrow, i escriptors de la talla de Martin Amis i Chimamanda Ngozi. De tots aquests personatges als que has pogut entrevistar al llarg de la teua carrera, ens pots contar alguns dels que t'hagin impactat més i per què?
Uau, pues moltíssims. La veritat és que cadascun és molt diferent i t'aporta coses molt diferents. Em va marcar molt l'entrevista amb Madeleine Albright, totes les seues vivències personals i com és gent doncs, molt preparada per a parlar molt bé de la seva vida i saber elaborar molt bé els pensaments, i és molt enriquidor, sobretot gent tan important que sap ser molt, molt propera i molt humil quan parla amb tu, i això impacta. I no sé, anant a un altre extrem, no? Un personatge completament diferent. Fa un any i pico vaig entrevistar a Bad Bunny, que saps que és com una superestrella global, i doncs, vaig estar amb ell un parell d'hores parlant d'absolutament tot, no? I sí, hi ha personatges que crec que saben trencar una barrera i obrir-se molt i et donen una conversa impagable. I les entrevistes, en realitat, tu te les pots de preparar molt i treballar molt el personatge i estudiar-t'ho molt, però si ell no vol... És com un ball, no? Si ell no vol participar o no està inspirat, doncs no et surt tan bé. I hi ha personatges que són molt, molt generosos i donen grans converses. Hi ha altres que no són tan generosos, però malgrat això és tan interessant el que han fet a la seva vida, doncs que també és rellevant.
I en cada ocasió tens que trobar la manera d'apropar-te al personatge i aconseguir aquest material per a després escriure.
Sí, sí, també.
Molt bé. També, com diem, has cobert el final de la presidència d'Obama, tota l'era de Trump i, a més, l'inici de l'administració de Biden. Com has viscut tots aquests canvis des de la seu, des de Washington i també des de Nova York?
Doncs jo crec que encara ho estic digerint, perquè quan estàs allà era com un sobresalt continu. Cada dia passava una cosa diferent. no acabes de digerir una crisi i estaves en una altra nova crisi. Han sigut uns anys, jo crec, irrepetibles, i era una sensació de que el país, els Estats Units, estava pujat a un bou mecànic que no parava, i els periodistes eren, doncs, intentar estar agarrats ahí, no caure, intentar anar contant-ho. I jo crec que també tot el que ha passat aquests anys allà està passant també una mica a Europa des de molts punts de vista.
I a més, precisament l'era Trump ha sigut un exemple d'una època plena de titulars, carregada de molt carregada a nivell informatiu. Volia preguntar-te també, en la teua experiència com a periodista de primera línia, si consideres que una etapa tan carregada com, per exemple, la de Trump, amb tants escàndols un darrere l'altre, mostra o és conseqüència o es veu vertebrat d'alguna manera una desensitivització de la població enfront a aquest constant aquesta constant generació d'escàndols i de titulars i de contingut noticiable.
Sí, pot ser, sí, donar la sensació de que cada cop es trenquen més barreres, més tabús i la gent va tirant. El votant, a més, és molt pragmàtic. I encara que puga sentir una mica d'escàndol per alguns abusos o algunes irregularitats, pensa en molts factors diferents quan va votar i a lo millor doncs mira un altre lloc, no? I prioritza doncs raonaments econòmics o raonaments religiosos i simplement ho posa tot a una... damunt la taula i decideix mirar un altre lloc, no? Les irregularitats també ha canviat molt. Doncs s'està complint ara mateix el 50 aniversari del cas Watergate. Allò va ser sonat i es va carregar una presidència. I una pregunta que fa molta gent és si avui mateix aquest mateix escàndol tindria les mateixes conseqüències, si no està clar.
I un dels temes que ha estat molt en boga també aquests últims mesos a l'actualitat nord-americana és, de nou, tot aquest debat sobre les armes. A més, per supost, tu també has escrit al País sobre tot aquest tema. Com es viu des d'allí, en la teua perspectiva, des d'un país on la regulació d'armes és certament diferent?
Doncs és que és un tema que ha entrat molt en la lluita partidista i el debat s'ha tornat molt maximalista. És a dir, el dret a tenir armes està consagrat per la Constitució dels Estats Units i no només republicans i demòcrates estan d'acord en això i tenen armes a casa. És una cosa que es considera un dret. Hi ha gent que viu a llocs molt, molt remots, molt rurals, sense massa policia a prop, creuen que tenen dret a tenir armes. També hi ha moltíssima afició a la caça, és una cosa familiar per a molta gent i cultural. Llavors el debat no és tant el dret a tenir armes o no, que està indiscutible, sinó si això significa que necessàriament un xic de 18 anys té dret a comprar-se un rifle d'assalto sense ningú control, no? Però el problema de la tribalització política fa que el debat no siga pragmàtic i de seguida es porti als màxims i a les essències, i per això és tan difícil incorporar controls. Han passat coses horroroses en els últims anys en aquest país i no s'han arribat a acords. Ara ja pareix un projecte de llei per posar algun minicontrol, però tampoc és massa ambiciós.
Repassem el teu recorregut formatiu i professional. Vas créixer a Cia Benicarló, vas anar a l'escola a Cia Benicarló i després vas estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Després, com hem comentat abans, vas treballar a l'Europa Press a Barcelona i després vas passar al 2004 a la Gaceta de los Negocios. Ja després, a 2006, ja vas passar al País, primer a Madrid i després com a corresponsal, com diem, a Nova York i a Washington. D'aquests diferents períodes formatius i professionals, quin guardes un record més especial?
Bueno, de molts, però potser està bé recordar l'inici a l'agència de notícies Europa Press a Barcelona, perquè jo crec que per a un periodista començar una agència de notícies és una bona idea, perquè vas a la base de tot i a la notícia més pura i és molt bon entrenament, molt bon entrenament. I després, doncs, cada canvi ha sigut molt il·lusionant i cada canvi, cada pas endavant, doncs ha fet molta il·lusió, molta por també, però també crec que és bo tenir una mica de por perquè et fa treballar molt, això.
I ara fas vida a Madrid, però de tant en tant també tens l'ocasió de tornar a Benicarló. Com ha canviat Benicarló des de que vivies ací fins que ara el visites més esporàdicament des de Madrid? Com és la teua perspectiva d'aquesta ciutat?
Bueno, doncs hi ha coses que han canviat molt, crec, i coses que molt poc, i està bé així. Hi ha coses que han canviat perquè veig, doncs, molt comerços històrics que han tancat i ara hi ha noves botigues, o en el pitjor dels casos no hi ha, però bueno, això sí que veig un canvi, no?, en una cosa tan sensible com el comerç, no?, i la restauració, que és la vida del poble. Sí. I veus canvis, doncs, canvis de propietaris, d'imatge, i després coses que no canvien res, no?, com els grups de xiquets i xiquetes, doncs, passejant per al poble, anant a comprar xutxeries i coses així, i això és bastant bonic.
Consideres que seguisses mantenint vincles molt estrets amb Benicarló o ara estàs en una etapa diferent de la teva vida?
No, completament, completament estrets, completament, 100% estrets.
Molt bé. També volia preguntar-te, aprofitem que estem parlant des de Ràdio Benicarló, des d'un mitjà local, com és la teua perspectiva des d'un gran periòdic com és El País, de què aporten els mitjans locals al context comunicatiu?
Doncs moltíssim, moltíssim, perquè primer perquè són la base i la premsa més generalista i més nacional s'entera de moltes coses gràcies als mitjans locals, que és el que tenen completament, diguéssim, penetrat tot el territori. Segon, perquè aquesta proximitat del poble o de les ciutats menudes, doncs jo crec que per als periodistes també és un repte, no? Jo ara sé que aquí escric qualsevol cosa molt crítica sobre una empresa o sobre un polític o algo i ja està. I ho fas tu i després vas al mercat i te trobes aquesta persona, que suposo que no, és una... llavors jo crec que el periodisme tan local és interessant. I segon, que al cap i a la fi el periodisme és relatar la vida dels llocs i de les persones. I hi ha coses que són doncs molt vistoses, però en realitat el periodisme és tan gran a nivell nacional com a nivell local.
I a més volia preguntar-te també com es veu el futur de la premsa tradicional, que tant ha estat evolucionant en aquests últims anys amb la digitalització dels mitjans. Com l'afronteu des del País tots aquests canvis? Com vos manteniu al dia?
Bueno, doncs el País ja fa un temps que va començar un model mixte de creixement digital, que és combinar la inversió publicitària, doncs tots els anuncis que venen de la gent que llegeix el diari, però a més amb una estratègia de fidelització i de subscripcions importants. La persona que abans anava al quiosc a comprar el diari en paper, doncs aquesta persona evidentment segueix existent, però són molt menys que abans, no? Llavors, ara el perfil és la persona que ho fa doncs des del seu mòbil o des del seu ordinador, i en realitat la gran part dels diaris ja fa temps que es van adonar que a nivell digital, que és el futur, no és molt segur fiar-ho tot a la publicitat i has de tenir una bona base de subscriptors.
I no voldria acabar la entrevista d'avui sabent que encara quede prou temps sense preguntar-te si, malgrat que encara quede, si ja tens pensat el discurs i si ens pots avançar a alguna de les qüestions que vols dir enfront a l'audiència del pregó inaugural de les festes.
Doncs encara no he pogut començar a pensar-ho, però t'asseguro que li penso dedicar molt de temps perquè me pareix una grandíssima responsabilitat i un moment molt, molt important i penso dedicar-hi temps i fer-ho el millor possible.
Molt bé, no estem segurs. Moltíssimes gràcies, Amanda Mars, per parlar avui amb nosaltres i felicitats de nou per aquest càrrec de mantenidora de les festes patronals de 2022.
Moltes gràcies a vosaltres.